pregunto quan acaba això, perquè tot està d'obres.
Bueno, tampoc ens interessa massa. La pregunta que sí que m'interessa és quan tornes a estar d'ella.
Doncs demà, demà a la tarda torno ja.
Ah?
Sí, demà torno.
I tu estàs passant bé o què?
Bé, sí.
No et veig molt convençut.
No, jo és que soc molt destaconit. Llavors a mi Madrid mira dos dies i jo ja estic agobiat.
Trobes a faltar el mar.
Jo, efectivament, trobo a faltar el mar. Vull dir que està molt bé Madrid i tal, però és aquella cosa que...
Això l'altre dia l'Àfrica Pallero va fer un tuit i en sé si aneu a Madrid, però aquí tenim el sol, la platja...
I et dic una cosa, que aquí pinta en Madrid que aquí, hòstia, esto es muy guay, aquí queda muy buen rollo. Tots els cambrers uns antipàtics.
Què dius?
Ah, sí?
Sí. No, vull dir, escolta, perquè et portin la cuenta, madre mía, media hora. O, hola, una mesa? Bueno, doncs mitja hora esperant a fora, unes males maneres, eh? O sigui, potser hem tingut mala sort, però, ostres...
Que, mira, no, no estic amb mala sort, no.
Vinga, amics, tu puc confirmar, nois. Què tal els cambrers de Madrid?
Molt majos.
No, bueno...
Què vinc de dir? Què vinc de dir?
Vull dir que sempre ens hem topat que no... Un moment, que ara m'ha fet quedar malament. Vull dir, hem comentat que hi ha un ambient una mica raro amb els cambrers, que no són tan majos com creiem.
Ah, sí.
Però escolta, a veure, vas acompanyat de maniquís o qui són aquesta gent? Perquè clar, aquesta gent és que no articulen.
Vaig amb dos amics que els he enganyat perquè m'acompanyin aquí al Bernabéu.
Bueno, avui has fet bé anar acompanyat perquè hi ha hagut un moment que he pensat, com segueixi aquesta dinàmica amb els que anaven passant...
I aquest que va viure a l'hospital,
et veia un contenidor.
Dient que Catalunya és una merda.
Aquest una mica tio, de
crim. Pues tots els que van ser així que haurien de fer el mateix. Agafa i fotre el canto.
Bueno, ja va marxar, ja va marxar.
No t'agrada aquest... fer el català, pues marxa. Aquest si no vols,
és que ja va marxar, dic que estava a l'hospital.
Marxa i no torni.
Guillem, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, guapos, ens veiem aviat. Una abraçada.
Vinga, adéu-siau. Un aplaudiment per Guillem Estadella. Feina a Madrid, ha anat en fi de viatge i pel seu propi compte, escolta, ens ha fet les tres connexions al mateix, prou que se les fes des d'aquí. Imagini si és generós aquest home.
I tant, trobo que sí.
Home, i el Vicenç Martí amb un disgust de por.
Home, que el senyor...
Ara estarà content que l'Estadella ha dit que els cambrers són antipàtics.
Hola, què pensaves? Què pensaves?
No tinc aquesta percepció les vegades que he anat a Madrid.
Jo tampoc, jo vaig tenir sort,
jo també.
Molt bé,
jo
ens
també.
Van entendre.
Sí, per això t'ho dic, no ho sé. Bé, són les 6:02. Quan tornem us presentem un llibre que ens ha portat, d'aquests llibres encara calents que trobareu a la llibreria, el Xavier Guix, el nostre psicòleg de guàrdia.
Ui, jo en psicòleg no hi anem mai.
Doncs potser li convé.
Mai.
Potser li convé, perquè amb el que ens ha dit a favor de la independència,
sí, en contra
de la sedició, de la reforma de la llei de sedició, en contra dels indults, sí, potser sí que hauria d'anar.
Jo he votat a Puigdemont, ara.
Potser sí que s'hauria de fer
indultat,
ara tornem.
RAC 1. Nadal ja ha arribat a la Pedrera. Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Fins al 6 de gener visita el Port Vell i gaudeix del Nadal al port.
El moll de la fusta s'omplirà de llum, música i color per mar i terra.
Cada dia pista de gel sostenible. Roda de 65 metres d'alçària amb espectaculars vistes de la ciutat. Bola de llum gegant, pessebre aquàtic, mercat gastronòmic i molt més. T'esperem al moll de la fusta.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició. La més gran de Catalunya. Amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat. Així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Dijous, 8 de desembre, Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
A la cooperativa de l'oli, esmorzar, visita al Molí Vell, degustació i venda de l'oli nou, visites al castell, inflables.
A partir de les 11, vermut musical amb la cooperativa John Phil, on podràs comprar jerseis de la nova col·lecció Setjor amb disseny d'Òscar Dalmau a preus molt especials.
Dijous 8 de desembre, vine a la Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes Premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim els dies 6, 7 i 8 de desembre. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Són les 6 i 6 minuts. Tenim el Joan Torres comptant cotxes.
Sí,
efectivament. Estem aquí a la 15 anant posant palets i cada 5 cotxes fer una ratlla. I de moment només n'heu comptat un 16% dels que estaven previstos han sortit de Barcelona.
Sí, de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquesta segona fase de l'operació sortida del pont de la Puríssima. Fins a 6:15 han sortit de la corona de la capital 70.000 dels 420.000 vehicles que Trànsit preveu que ho facin. Ara mateix no hi ha incidències destacades i això podria ser un indicador de les cues que hi podria haver les properes hores. Per evitar complicacions, avui s'ha tornat a limitar la circulació de camions a la P7, que han de circular 80 km per hora i pel carril de la dreta. El dia que es preveu més problemàtic, això sí, és diumenge, quan acabarà la llarga setmana d'aquest pont. Salvador Illa retreu al govern que atii la crispació aprofitant l'accident de tren que aquest matí hi ha hagut a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Més de 150 persones han quedat ferides lleus per contusions. El líder del PSC defensa que la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha donat la cara i que el que hauria de fer Pere Aragonès és posar-se al costat del govern espanyol per solucionar els problemes en lloc, diu, de fer retrets.
La ministra hi ha anat, hi ha donat la cara. A Montcada, justament, hi ha una inversió per millorar la via. I tres, el meu grup i jo personalment, cada vegada que hi ha hagut un accident, del tipus que sigui, també, quan hi ha hagut, sent un operador de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el primer que ha fet és posar-se al costat de les autoritats per resoldre les situacions. Crec que el que ha de fer un responsable polític quan hi ha un incident d'aquest tipus és posar-se al costat per resoldre la situació. I no burxar.
Tot plegat després que el president aragonès hagi criticat la Moncloa per les deficiències i la manca constant d'inversions a la R4 de Rodalies. A més, el govern obrirà un expedient informatiu a Renfe per l'accident. Al versió RAC1, la ministra Raquel Sánchez ha dit que encara s'estaran setmanes per aclarir les causes del xoc entre els dos trens, però ha afegit que tot apunta a un error en la maniobra de frenada del que han vestit a l'altre. Absolts dos Mossos d'Esquadra que estaven acusats d'haver agredit suposadament un home que no volia tornar a casa durant el confinament. Va passar durant un diumenge d'abril del 2020. L'Audiència de Barcelona no es creu la versió del ciutadà i sí la dels policies, que haurien demanat la documentació a l'home després de veure que era al carrer quan estava prohibit per la pandèmia. Just després, ell va dirigir-se al seu portal i va insultar-los i escopir-los. Tot i això, els agents van poder reduir-lo i aleshores ell s'hi hauria resistit. De fet, l'Audiència el condemna a ell a gairebé 1.500 euros de multa i a 2.000 euros d'indemnització als dos Mossos per les agressions que els va fer. I encara sobre tribunals un apunt més, i és que qui també ha quedat absolt és l'encarregat de neteja d'un escorxador de Vic, a qui s'acusava d'assetjament sexual a dues treballadores del torn de nit. El jutge considera que no hi ha prou proves per incriminar-lo i que les versions de les dues dones són contradictòries. Elles havien denunciat que havien rebut comentaris vexatoris i de caràcter sexual l'any 2016. Finalment, però, l'acusat ha quedat absolt de qualsevol condemna o multa. L'empresa on treballava el va acomiadar uns dies més tard que es presentés la denúncia. I ara els esports amb Oriol Jové.
El Barça pot segellar la classificació pels quarts de final de la Champions femenina de futbol si guanya el camp del Bayern de Munic a partir de les 9. Les blaugranes, fins i tot, podrien aconseguir matemàticament la primera posició en cas que el Benfica es deixi punts contra el Rosengard. El partit, que es podrà seguir en directe a RAC+1, es juga a l'Allianz Arena i ja s'han venut més de 20.000 entrades. Encara en futbol, la selecció espanyola masculina ja ha aterrat a Madrid, procedent de Qatar, després de caure eliminada ahir als vuitens de final del Mundial, amb algun dels jugadors, però, com ara els blaugranes Jordi Alba o Eric García, que han decidit quedar-se uns dies més abans de reincorporar-se als entrenaments amb el Barça d'aquí a 9 dies, el 16 de desembre. I tot plegat el dia que la Lliga ha aprovat la reforma de la normativa del control econòmic als clubs amb els vots en contra del Barça i el Madrid. Ha estat durant l'assemblea extraordinària que s'ha celebrat a Dubai i que finalment ha comptat amb la participació dels dos clubs, tant del Barça com del Madrid, tot i que per via telemàtica, per mitjà de l'advocat Fernando Oriurzun, que és qui lidera les qüestions vinculades a la Superliga. Al marge del futbol, d'aquí uns minuts, a 6:45, la penya visita el Cluj Romanès en partit de la 7a jornada de l'Eurocup masculina i mitja hora més tard, quan siguin les 7, el Cadí La Seu rep el Saragossa en la 5a jornada de l'Eurocup, en aquest cas la femenina, amb el liderat del grup en joc. També aquest vespre, l'Indústria Santa Coloma rep el cue de la Lliga de Futbol Sala al Ribera Navarra a partir de 8:45.
I pel que fa al temps, demà al migdia arribaran precipitacions per l'Ebre, que amb el pas de les hores s'estendran fins a escombrar tot Catalunya de sud a nord. Al vespre, però, la majoria ja hauran marxat. Les comarques de Girona seran les menys beneficiades per aquesta regada, que en molts casos deixarà de 5 a 20 litres per metre quadrat. La cota de neu acabarà entre els 1.800 i els 2.200 metres. Ens llevarem amb menys fred i, malgrat que al centre del dia l'ambient serà més suau a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, en general, a les hores centrals farà més fred que avui.
RAC 1. S'acosta el teu dia preferit de Nadal.
Perquè serà insuperable, serà insuperable.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs avui, d'una manera excepcional, cosa que ens fa moltíssima il·lusió, ens acompanya a l'estudi de RAC1 el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Ets car de poder-te tocar, de veure't, no d'escoltar-te tampoc, perquè et veiem i et sentim quan podem aquí sí. al Versió, però...
Jo encantat de ser-hi, clar que si us trobava a faltar.
Nosaltres també.
Però veig que esteu distrets, he vist fotos que esteu amb el tricicle, aquí al Liceu...
Sí, mira, home, et conviden al comiat, doncs...
Que esteu
amb l'Andreu, que va fer una entrevista, al tricicle, al comiat...
Feliços, veig molt feliços.
Felicitat plena... Bueno... Quasi plena. Parlant de la felicitat, ara entrenem de ple amb el teu llibre, La ley del reflejo, però abans, avui m'ha sorprès un estudi d'una recerca científica que ve a dir, concretament l'estudi és de la Universitat de Harvard, ha fet una cerca que durant 70 anys, senyor Marcelí, i el que m'ha cridat l'atenció és que la clau per ser veritablement feliç... resideix en les relacions amistoses, familiars i romàntiques que tinguem. No. La pregunta que li faig al Xavier Guix és 70 anys per arribar a aquesta conclusió?
És sorprenent perquè des de fa anys i panys que es fan
estudis
de la felicitat, tots van a parlar al mateix lloc i aquell lloc ja hi va arribar Aristòtil uns quants segles molt abans que nosaltres. I Aristòtil ja ho deia, dels grans valors i les grans virtuts, una de les més grans és l'amistat. I per tant, la filia, la capacitat de l'amistat entesa com a valor i l'estimació, l'estima que hi ha en l'amistat, és un dels grans motius de felicitat a la vida. I efectivament, tot i que la paraula felicitat nosaltres sempre la mirem d'aquella manera, perquè és una paraula ja buida, no sé si té massa sentit ja la paraula felicitat. No sé què en penseu vosaltres, perquè ja se'n parla tant i se n'ha dit tant i se l'ha intentat descriure de tantes maneres que al final és buida. Però entenem que hi ha com una cerca del ser humà cap a coses que el facin sentir ple, i aquesta plenitud la podem trobar per fora, la podem trobar per dintre, la podem trobar pels dos llocs. Millor si és pels dos llocs, per fora i per dintre. Però si es basa molt en temes de fora, doncs ja entenem que aquí sempre tindran problemes, perquè aquí fora sempre hi haurà alguna insatisfacció, sempre ens faltarà alguna cosa, i el que ens doni de plenitud al cap d'una estona ja s'ha acabat. Per tant, és efímera. En canvi, hi ha coses que no són efímeres, i l'estima, l'amor que pot haver entre les persones és realment una cosa que l'entenem, que és un baluard que es manté el temps sempre i quan es cuidi, sempre i quan es tingui en compte i sempre i quan se li doni la importància que s'ha de donar.
Sí, sí, m'ha cridat l'atenció que, clar, que després de 70 anys arribin a aquesta conclusió, dius, home, podíeu haver acabat abans l'estudi.
I a més que tots van a pel mateix... Si cada cop que s'ha fet un estudi ha anat a pel mateix lloc, cada vegada.
Abans de l'Aristòtel ningú va dir res, o... Però abans dels grecs ningú deia res.
Però... Sí, bueno, les escoles hel·lenístiques també van parlar molt de tot això, però és a dir que sí, però de sempre s'ha parlat sobre la importància del tema de l'estima, l'amor, no? Però no és un amor entès com l'amorcito del corazón, l'amorcito que se'ns trenca el cor, sinó que sempre parlen d'un amor profund, un amor de la vida, un amor de la divinitat. Aleshores parlen més d'una interioritat en la qual un troba la plenitud de la vida. Per què? Perquè és l'únic que sempre es manté, no és efímer, i pots comptar sempre que ho trobaràs. La resta, fins i tot l'amistat, arriba un dia que...
Feia temps que volíem parlar amb el Xavier Guix perquè a l'octubre va sortir, el podeu trobar a les llibreries, el seu darrer llibre, La ley del reflejo, el 13è llibre, i reconeixes que potser és el millor llibre que has escrit fins ara.
Sí.
I l'has concentrat o l'has vinculat al que són els autoenganys.
Sí.
Això què vol dir? Que en la teva consulta darrerament has detectat que permanentment o cada cop ja vivim més en l'autoengany?
No, això és etern, també és un altre etern, no?
L'autoengany.
Que el senyor Freud, sí, per citar potser dels referents més antics, doncs el senyor Freud ja ens va parlar dels mecanismes de defensa de l'ego, que són intents de protegir la nostra psicologia, és a dir, de no patir, de no angoixar-nos. I aleshores, entre aquests diferents mecanismes que em va citar 5 o 6, potser un dels més importants és el que parla el llibre. El meu llibre agafa una mica la idea de l'espejo i el reflejo.
Sí, reflejo perquè l'espejo, la ley del reflejo. Sí.
Però, en realitat, és la projecció. Per tant, un mecanisme molt humà és projectar en els altres el que és propi. I el bo del cas, és, Toni, és que no ens en donem compte.
Bueno, tu dius en el llibre, dius que el primer gran autoengany que ens fem és considerar que el jo, és a dir, que nosaltres dirigim la nostra vida.
Sí.
Quan tu dius que en realitat qui ho fa és l'inconscient.
Sí, això
vol dir... Això vol dir que, et pregunto, que quan prenem una decisió, en el fons l'està prenent el nostre subconscient, tot i que li hem donat 34 voltes pensant que ho fa el nostre conscient.
Sí, però aquestes 34 voltes que has fet, sí, són les 34 voltes que dones sempre que has de prendre una decisió.
Sí, però pensant,
que
Xavier,
estàs prenent una decisió.
Que conscient, no, com tu dius en el llibre, que en el fons la pren l'inconscient.
Sí, ja està presa de fa molt de temps. Però no ens en donem compte. Aleshores, creiem que nosaltres tenim lliure albir i que, per tant, sí, doncs, si pensem les coses, passaran com nosaltres esperem que passin. Si fos així, Toni, si només per pensar la cosa, sí, la cosa fos...
Sí, sí, allò que dius... pensat, la cosa vull que vagi per aquí o anirem per aquí.
Doncs, escolta, no tindríem... Llavors sí que seríem feliços, Toni. Llavors sí que seríem feliços. Llavors, segurament una part de la infelicitat és que ens proposem moltíssimes coses i no funcionen mai. I per tant, doncs, aquí és on un ha de descobrir tard o d'hora que efectivament, per molt que el meu jo estigui aquí donant-li voltes i donant-li voltes, hem d'aprendre d'una vegada que de nosaltres només depèn la decisió. La decisió. El resultat mai dependrà de nosaltres. El resultat sempre depèn de moltes altres coses que poden passar. Però és que fins i tot la decisió és una decisió que pren el nostre inconscient. Per què? Doncs perquè la nostra consciència, el que hem sigut capaços de desenvolupar fins al dia d'avui, s'expressa justament des del que hem sigut capaços de desenvolupar. Què vol dir? La consciència que tinc de mi mateix ara és la que tinc. Et posaré un exemple. Moltes persones diuen, oh, és que si no hagués fet a la vida allò que vaig fer, si no hagués pres aquella decisió, oh, és que si hagués agafat aquella noia en lloc d'aquella altra,
ara,
oh, és que si hagués canviat...
O a l'inrevés. Disculpa, vull dir que, i si hagués, no sé si ho dius en positiu o negatiu, però
negatiu.
Per això t'ho deia.
En negatiu. És a dir, és la creença de que les coses, si haguessin sigut d'una altra manera, si les hagués pensat d'una altra manera...
M'haurien anat millor les coses.
M'haurien anat millor.
Exacte.
I el que jo estic dient amb això és, escolti, anem a acabar d'una vegada per totes amb la culpa. No té sentit la culpa. Perquè vostè, sigui qui sigui, en tot moment ha decidit l'únic que podia decidir. I això és una cosa que sempre alarma, perquè algú escolta, si algú ens està escoltant, pensarà potser que diu carallot. Per la mort de Déu, jo podia haver decidit altres coses. No! No! La consciència que tu disposaves en aquell moment de les coses que estaves vivint no et permetia tenir una altra consciència diferent. És a dir, en aquell moment l'única que havia al teu cap era allò. I fixa't, Toni, ha hagut de passar allò que et va passar perquè prenguessis la lliçó després i després fossis capaç de dir ah, doncs sí, ho hauria d'haver fet d'una altra manera. Però per tenir aquesta consciència de dir ho hauria de fer d'una altra manera, primer ha hagut de passar per aquesta. Per tant, és inevitable que les persones tinguem en compte això. No estem decidint d'una forma tan clara com ens pensem, sinó que el nostre inconscient, els nostres impulsos, jo per resumir-ho en dic la consciència que tu tinguis de tu, és la que acaba decidint. Però que aquesta consciència de tu no existeix en el present. És una consciència que sempre és passat. I aquesta consciència que sempre és passat, que és l'inconscient, és la que acaba decidint per tu.
Parlant de coses del passat, en el llibre La ley del reflejo, del Xavi Guix, editorial RBA, dius que som una repetició de tot el que hem après a casa nostra.
I tant.
I la pregunta que et volia fer és, de quina manera ens influeixen, és a dir, les nostres vivències, per exemple, de la infantesa? Perquè hi ha gent que no li dona importància, però, clar, dius que si som una repetició del que hem après, serem una repetició de lo bo i lo dolent, no?
Mentre no prengui consciència de mi mateix, per tant, mentre no sigui conscient de com jo estic actuant, des d'on estic actuant, i per tant, allò que dèiem, l'única manera que tinc d'evitar que les coses no es repeteixin és posant-hi molta consciència, sobretot a present, ara, en aquest moment, ser conscient de què m'està passant, etcètera, etcètera. Si no, si anem simplement fent com fem cada dia, que és el que fem cada dia, per tant, prendré decisions com les he pres fins ara, per tant, ho pensaré 34 vegades, es repetirà tot. Per què? Perquè tot el que jo he après ja està contingut en el meu inconscient. Dit d'una altra manera, ho he automatitzat. Per tant, si ho heu automatitzat, vol dir que no estic vivint en present. Estic vivint sempre en automàtic. Igual que condueixo automàticament, igual que vaig a casa automàticament, igual que faig 50.000 coses que no les haig de pensar perquè són automàtiques, també gran part de la meva personalitat s'ha fet per automatisme. Anant repetint patrons i patrons i patrons, coses adquirides quan jo era jove, coses que vaig aprendre en la meva cultura, i tot això ho he anat ficant cap a dintre, que és un altre procés que es diu introjecció. Per tant, ho he introjectat i ara ho estic projectant a fora.
I això es pot canviar?
Això es pot canviar prenent consciència justament de la repetició. És a dir, quan ets conscient justament que estic repetint, dic, escolta'm, ja és la tercera relació, ja és la cinquena relació. Escolta, si porto tota la vida fent això, un senyor em ve a la consulta, me'n recordo aquí a Barcelona fa uns quants anys, tenia 70 i escaig d'anys. I, bueno, jo em pensava que venia per algun problema de la bellesa, per algun problema de la salut, algun problema. Diu, no, diu, és que no acabo de trobar la dona de la meva vida. Jo, caram. Dic, bueno, però que ha tingut dificultats de relació amb les dones. O de... No. Diu, si jo cada cap de setmana vaig a ballar. Jo, caram. Per tant, vostè té una vida activa des d'aquest punt de vista i coneix moltes dones. Sí, caram, no hi tinc mai cap problema amb això. I no ha trobat cap? Encara està buscant la dona de la seva vida? Per tant, fixa't com aquesta persona, el seu conscient li està dient, haig de trobar una dona que sigui la dona de la meva vida.
És que potser no la vol.
Però, en canvi, el seu inconscient li està dient, ballar, vinga, passar-s'ho bé, mira, coita aquesta que m'agrada, coita aquella. És a dir, i no es dona compte, no n'és conscient. I no pensis que jo ja li vaig fer consciència, però no li va agradar.
A vegades passa que...
No li va agradar, perquè ell volia continuar anant a passar-s'ho bé els caps de setmana. Escolta, vagi, passi-s'ho bé, per la mort de Déu.
A vegades, segons què et diuen, tampoc t'agrada el que et diuen. I aleshores tu et mantens amb la teva inconsciència, no? Que és la que et sents còmoda i la que et fa estar d'una manera confortable.
Doncs tot això ens serveix per entendre com funcionen aquests mecanismes repetitius. Aleshores, si tu arriba un moment, Marta, que dius, home, als 70 anys encara estàs dient que vas a donar l'altra de vida i no la trobes mai, i has conegut no sé quantes dones, sap que tens un problema. Aleshores, ja et dones compte de que alguna cosa no estàs fent bé.
Parlant d'aquest llibre, de La ley del reflejo, hi ha un segon autoengany que també passa molt quan et dediques a segons quines professions, que és pensar allò que el que t'està passant la causa és externa, és exterior, no?
Però no hi ha un...
La culpa és... La culpa és dels altres, és d'ells, com allò antigament es deia de la tele, no? Que no es
veia la tele. Senyor Marcelí, jo li sento dir moltes vegades, sempre està culpant a fora.
És
un exemple claríssim.
Exacte, és que és la veritat.
És que, clar, és que la culpa és de Madrid i dels nyordos. Catalunya no té culpa de res.
Bueno, perdoneu, és de veritat.
Això diríem que és un segon... Un altre dels apartats, un altre autòngel. Tu mateix...
I no és d'un ofici, no. És de tothom.
No.
Vols dir que passa a tot arreu?
A tothom. Perquè qui més qui menys, quan se sent atemorit, quan se sent enfadat, quan se sent que... És perquè creu que algú... i a més ho expliquen, aquell avui m'ha dit, aleshores hi ha hagut una conversa, hi ha hagut una frase que m'han dit que m'ha tocat, i aquella frase que m'ha tocat no l'he suportat i me'n vaig a dormir pensant en aquella frase i m'ho emporto dintre.
Això passa,
I això, aquella persona es pensa que la causa de tot aquest angoixa i patiment és perquè aquell m'ha dit.
No,
això t'ho estàs construint tot tu. Que l'altre ha sigut desafortunat, que l'altre és un poc solta, que l'altre és un no sé què. Evidentment, l'altre és l'altre.
Bueno, però és un poc solta.
Vols dir que ens muntem la pel·lícula d'aquest disgust increixent-ho nosaltres?
Home, evidentment. Me l'emporto, i el recreo, i el faig gran, i em dura. I aleshores em dura tant que llavors l'haig de tornar.
Bueno, hi ha gent, perdona, el Xavier, hi ha gent que li dura 24-48 hores.
I més.
Quantes
parelles et diran porta una setmana que no em parla?
Bueno, una setmana dius, no, però...
I per què? No, una setmana.
Això passa a les parelles no que...
Diu, m'està castigant.
Que pots passar, van passant les hores i dius, qui trencarà primer el...
El silenci.
Qui el trencarà?
Exacte.
Llavors fas un comentari, idiotes...
Sí.
A veure...
Les collines. Bueno... per trencar aquella tensió.
Aquesta estratègia fa molt per tu.
Saps?
El meu avi, saps quin consell em va donar?
Hi ha un silenci, un mal rotllo, al final dius, bueno, ara com ho trenco, això? Llavors vas allà i...
On van les collines?
Fas la brometa...
La llet, pots dir que no s'ha caducat, ja fas, saps?
Com
una pregunta així.
Ja es trenca el gel.
Per trencar. Que a vegades no el trenques.
No, clar, perquè l'altre diu, ara aquest està intentant
parlar-me
de les colleres, i tenim allò pendent. El meu avi em va dir, no te'n vagis a dormir mai... Mai enfadada, mai.
Exacte.
Si has tingut un problema, el resols aquell moment, i si no és l'altre, vas tu i el resols i no te'n vagis a dormir enfadada. Jo li he fet cas i de moment bé.
No, és un gran consell. No, és un gran consell de...
Jo estic sempre enfadada.
Sempre estàs enfadada.
La meva dona també l'aplica, a vegades costa, però l'aplica. Costa sobretot amb els fills, que on sí que no els hi ve d'un dia o dos.
Però la idea al final és creure que és l'altre o els altres, o la vida, o el govern, o la política, o el futbol, o la selecció, el que està causant que jo me'n vagi avui a dormir destrossat. Dius, per l'amor de Déu. Això només depèn de tu.
No
depèn de la selecció ni depèn de les coses que passen. Ara, que les coses que passen ens generen malestars, generen mals rotllos, hi ha situacions incòmodes, hi ha coses desagradables a la vida. Absolutament d'acord, és clar que sí. Però recordeu que sempre allò que jo acabo atribuint a les coses no depèn de les coses, depèn només de mi. Això, 6 segles abans de Crist, ja ho deia Epíctet, dels estoics.
Hombre, es el filósofo que a mí me gusta.
Sí, exacte. El filósofo, sí, tampoco ha servido de mucho, pero bueno.
Pero, por lo menos...
Sí, és un dels que ha llegit i ha explicat als jugadors de la selecció espanyola.
Per tant, els he dit, segurament, pues això, és de dir, escolta, primer, lo d'abans que hem dit abans, les coses no depenen tot de nosaltres, sinó depèn també d'altres.
De los penaltis.
Nosaltres hem de fer el que nosaltres sabem fer. Però la segona important és, la causa del nostre malestar profund és allò que m'explico a mi mateix sobre allò que m'ha passat. Van passar coses lletges, sí. Hi ha gent que és desagradable, sí. Hi ha gent que costa molt, hi ha gent que, a més, fins i tot és indesitjable. Sí. Ara bé, que jo me'n vagi amb això al llit, ja és cosa meva.
Ens han de patinar les coses, no?
Posar-les al seu lloc. Més que patinar, posar-les al seu lloc. Però hi ha coses que potser n'haig d'aprendre, i per tant no em poden patinar, sinó que n'haig d'aprendre. Ara, n'haig d'aprendre. I aprendre vol dir que les haig d'elaborar i haig de veure quin nivell d'importància tenen per mi. Toni, quan una persona es fa aquesta pregunta, i crec que tu te l'has fet més d'un cop, què és important per mi? Arribes a la conclusió que són molt poques coses.
Sí, amb això tens tota la raó. Agafant el títol del llibre La llei del reflejo, la versió més popular dels mecanismes d'autoengany assegures en el llibre que és l'anomenada llei del mirall o fins i tot la llei del reflex, que encara és més precisa i dona títol, com dèiem, a aquest llibre. A veure, a què us referiu els psicòlegs quan parleu d'aquesta llei del reflex? Què vol dir això?
Que tot allò que et desagrada i t'irrita molt d'algú...
D'algú, eh?
D'algú. O t'atrau extraordinàriament d'algú, però fixa que estic buscant paraules radicals.
Sí, sí. O desagrada i t'irrita, o t'agrada.
Però molt.
Sí, 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 molt, a l'extrem.
Vol dir que tu en aquesta persona t'està mostrant algun aspecte que té a veure amb tu.
Com?
Sí, ara ens hem quedat.
A veure,
té que veure amb tu.
Aquí la Caïna seguirà el fil, perquè...
Diuen que el Buda deia tot allò que et molesta dels altres és algo que no es resol amb tu. És a dir, que nosaltres acabem veient la viga en l'ull de l'altre i no veiem la palleta en el nostre. Què vol dir?
No sé si estic d'acord, eh?
Tot allò...
O sigui, si veus algú, per exemple, imagina't, no suporto aquest tio perquè té un ego com una casa de pagès.
Vinga, som-hi, vinga.
Per exemple, no?
Ah, perfecte.
Aquest té un ego que no l'aguanto.
Molt bé.
Vol dir que tu, segons el que estàs dient, aleshores tu tens ego.
Evidentment. Però, compte...
Tens un ego gran.
Compte, no, compte.
A veure.
No vol dir que tu siguis igual que l'altre, que aquí és on es confon tothom. I tothom s'escapa per aquí perquè tothom va dir no, jo no tinc res a veure amb aquest que és un maleducat, que és un maltractador, jo no sóc una persona maltractadora, etc. No, ja. Però deixa'm que rasqui una miqueta. Tu no ets maltractadora, no, evidentment. Però com et tractes a tu mateixa? Et tractes bé? Et tractes amorosament? Et tractes com Déu mana, per dir-ho amb una expressió popular? O no? Perquè tu vas veient el maltractament fora, però el maltractament està dintre teu.
Però escolta una cosa, Xavier, un moment, eh? Tu pots dir aquest maltractador fatal i tu tractar-te a tu bé i no maltractar a ningú i que sembli fatal el maltractament de l'altre. A veure si a totes les persones que els semblarà malament que una persona maltracti es tracta malament a si mateixes.
No, jo no estic generalitzant. T'he posat un exemple. I t'he dit, sobretot...
Heu començat parlant de l'ego.
Exacte.
Ara anirem a l'ego, que no l'oblido.
Simplement dic, una, tu no ets igual que l'altre, primer de tot. No és que tu siguis igual que l'altre. Traiem-nos de sobre la idea de que la llei del reflex és que l'altre em reflexa el que jo sóc. No, jo sóc jo, l'altre és l'altre, però l'altre està reflexant algun aspecte meu.
Ja.
Aleshores, on tenim l'ego? Marta, com està el teu ego? On el situes? En quin moment de la teva vida has tingut molt ego? En quin moment de la teva vida havies de treure l'ego i no vas ser capaç de treure'l? I te vas menjar. Ja. I llavors, això que m'he reprimit, això que m'he menjat, això que m'he guardat, ha anat desapareixent de mi. És com si jo ja no ho tingués, això.
Però està allà.
Però està allà, sota la catifa. Però, com que no ho veig en mi, no molesta. Però què passa? Que ho començo a veure en els altres. Aleshores, jo en el llibre explico un cas que jo crec que és molt fàcil d'entendre. Aquell nen, aquell jove, que després d'un partit de futbol doncs està a la dutxa i mira el penis dels seus companys, cosa que tots els tios fan quan estan a la dutxa. I llavors, aquell dia, doncs el nano té com una lleugera erecció, té com un pessigolleig. I queda sorprès. I fins i tot es tomba una mica perquè no el vegin, li ve com una mena de zozobra, que es diu en castellà. Aleshores, aquest nano comença a plantejar-se, seré gay? Com és que mirant amb un tio m'he excitat? No, jo no vull ser gay.
Jo no soy.
Això no està bé, jo no vull ser-ho. Aleshores, aquest no vull ser-ho, aquest reprimir-ho, comença a posar-ho sota la catifa. I cada cop ho amaga més, no, jo no ho soc, segur que no ho soc, jo no vull ser-ho, no ho soc. Però no se'n dona compte i comença a veure gais per tot arreu. Uns que s'agafen de la maneta, aquella pel·lícula que s'han fet un petó, i ja comença fins i tot a posar-los un nom lleig. Colla de maricons, ja comença a utilitzar expressions d'aquest tipus, i vés a saber si al cap dels anys es converteix en el líder del grup homòfob de la seva ciutat. I resulta que, en el fons, a lo millor podria ser-ho. Tot per una experiència que va tenir, però que la va reprimir. Aleshores, aquest és l'efecte de la projecció, tal com Freud explicava, que és... tots aquells pensaments, conductes, emocions, formes d'actuar que considerem indesitjables en nosaltres, les tanquem, les amaguem, les reprimim i allò reprimit quedarà immediatament projectat. Que vol dir, no ho veurem mi, ho veurem els altres. Aquesta és l'explicació de la projecció. Això és el que entenem, i Jung li deia l'ombra. Per tant, totes les persones tenim ombres. Com les descobrim? Quan fem això, quan mirem cap enfora, que és el mirall de la vida, i al mirall de la vida veiem persones que ens causen coses.
Que aquesta ombra, que de la que en parles en el llibre, clar, això si no tens un, bueno, un professional, tampoc la
costa.
Per això et dic, vull dir, clar, una cosa que tu tinguis, que aquí dones les pistes del que és el reflex, l'autoreflex, sí, de com sí. veure't, i una altra és tractar, doncs, ombres d'aquest tipus.
Sí,
no? Que
de tota
això
manera...
Ja, això ja és molt...
Sí, és una mica més, diguem-ne, compromès terapèuticament, però també t'haig de dir que el llibre està escrit per això. Està escrit perquè qui vulgui apropar-s'hi, qui li hagi despertat una mica d'interès de dir, escolta'm, sí, és veritat que jo tinc persones que... per exemple, les persones que són molt iguales. No ho heu sentit dir? Soc igual que la meva mare, no la suporto. No la suporto. Som iguals, iguals. O al contrari.
No la suporto perquè som molt diferents.
Som totalment el contrari. I les persones que som tot el contrari no ens suportem. Persones que són iguales no se suporten. Persones que es col·loquen en una posició d'ideal, no, jo això no ho faria mai, perquè jo soc molt bona. Esclar, jo em col·loco aquí dalt i a tu et col·loco aquí baix. I no m'estic donant compte que m'estic reprimint el que estic veient aquí baix. És a dir, que hi ha moltes maneres d'expressar-se en l'ombra. I això en el llibre està explicat, i a més hi ha un exercici perquè les persones comencin a treballar una miqueta amb l'ombra.
Escolta, hi ha un apartat que et volia preguntar sobre aquesta llei del reflex, sí. que en parles en el llibre, la llei del reflejo, que dius que també som la projecció dels altres.
Sí.
Però de quins altres? De la família, dels amics, de quins altres som
Mira,
la projecció?
Mira, tu des d'aquest petitet has anat introjectant tots els guions i discursos que has sentit de la família. La família t'ha marcat moltíssim, no tu, a tots.
Sí, sí.
I ens han anat donant guions de vida. No fots res bé, no fots les coses bé, ets un gandul, no fotràs res a la vida. Tots hem rebut missatges d'aquest. No siguis com ton pare. A mi em deia, no siguis com ton pare. Per exemple. O molestes. Ai, nena, molestes. Vés-te'n, que sempre molestes. Sempre molestes. Al final et fas gran i creus que molestes a tot arreu. Per tant, és una cosa que l'has introjectada i que després la vas projectant sense donar-te'n compte.
No, però és que si molestes, molestes.
Sí, home, clar.
També. Vols dir que si no fa, si t'han dit de petit que no fa res bé, que tal, això també et marca de cara a un futur.
Com, per exemple, els que els han dit que són molt bons. Els que són competitius, els que són... Bueno, tu
sí, fill, sí.
Aquella mare...
Ets el millor, sí. Ets el millor. Al camp de futbol...
Exacte.
Allò que els nens, clar... Quan surts del camp, no busques que el pare et digui... Escolta, has estat sensacional. Això també vols dir que...
Exacte. O també... tu imagina't uns pares que li van dient cada dos per tres. Sí. Fill meu, tu has vingut a aquest món a fer coses grans. I potser ets un pelele. Ets un gandul. T'ho han donat tot, t'ho han donat tot, t'ho han fotut tot. I quan és l'hora de remengar-te, quan és l'hora de pencar... No en saps. Però tu tota la vida t'han dit que tu has vingut a aquest món a fer coses grans.
Perquè tu és un gran penele.
Exacte.
Però mal, tant si fas com si no fas.
Exacte. Perquè tant si fas...
Què has de fer?
Aleshores els pares...
Que això no és teu.
Que això no és teu. T'has de donar compte que això t'ho han fotut a dintre. I que és molt important.
Ja, però els pares què han de fer?
Una freda i una
no,
de calenta.
Els pares simplement han de dir, mira...
Mal si fas, mal si dius.
És el mal dels pares. Vostè està descrivint, senyor Masí, el mal dels pares.
Que no haurien de dir res, potser.
Que tota la vida viuran...
Muts.
Viuran, no, muts no, és impossible. Tota la vida viuran pensant que malament que ho vam fer. Tota la vida tindran aquestes...
Però a veure, quin missatge els hi han de dir?
Però
sí,
moment,
a veure,
moment, però veus que t'està renyant. Però dic...
però dic que en què quedem,
no,
o sigui...
però clar, tots els pares, tots, quan jo crec que tots arriben a la conclusió que potser no ho van fer tot
que,
el bé...
Tot el bé que haguessin volgut. Ah. Però per què?
Però perquè... jo crec que és generacional.
Efectivament, però no només generacional. És que poder acompanyar un fill, poder una mica llegir-lo i acompanyar-lo amb el que li va sortint d'ell, és molt difícil, perquè vulguis o no, el volem encaixonar en una cultura, en unes formes socials.
Digue-li a la Marta que
en una educació, per tant, el fill intentes encaixonar-lo, i aquest encaixonament a vegades el capa. perquè no li permet desenvolupar el que potser li vindria de gust fer per ell mateix.
Però si el deixes massa, li deixes massa corda, llavors...
Aquí està, aquí està. On està el punt? On està la mida? Cada pare i cada mare l'ha de trobar.
Aquesta és la pregunta, no?
Aquesta és la pregunta. I que no té resposta, perquè dependrà del nen, dependrà de la cultura...
Clar. Cada casa és un món, pares,
sí. Això mateix.
Perquè,
cada
casa és un món. Perquè altres generacions, jo recordo, converses de pares que n'hi havia uns que eren de casa, escolta, van tots més rectes que un pal, i després els fills surten torçats com una manguera.
Per això arriba un moment a la vida...
I en canvi d'altres que van deixant fer... I que, bueno, que els seus fills, finalment, doncs, escolta... Doncs,
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do.
O no. O es tornen uns bales perdudes.
Bueno, jo estic posant... A veure, ja he posat els dos exemples. Jo dic que l'exemple aquest de casa tot van rectes i aquí això ara, és una mena de quartelillo, doncs molt després aquests pals rectes es
revolten.
Toni, per què penses tu que cap als 40-50 parlem de la crisi de la mitja edat? Per això. Perquè arriba un moment que ens fem la gran pregunta, però jo qui sóc? Jo de què coi estic fet? Què és el que jo vull a la vida? Perquè fins ara he anat complint amb el que els pares m'han ficat a dintre, amb el que m'han dit que havia de ser, he complert amb tots els estàndards, o he fet tot el contrari. També hi ha la versió de tot el contrari. He sigut rebel, jo en compte de tot, jo en compte de les normes. M'he passat la vida o bé sent molt obedient o bé sent molt reactiu, molt rebel. Però mai he decidit qui sé jo. I llavors arribo a mitjana edat, que un comença a decidir què vol ser. I per això no és estranyar que veiem persones que als 40-50 anys prenen decisions increïbles.
Això seria allò de la crisi dels 40? O va per barris, crisi dels 50? No sé si als 60 també hi ha crisis d'aquest tipus.
Cada 10 anys hi ha una crisi.
Ja, per tant,
de fet, cada 7.
Jo que en tinc 55, me'n queden dos per tenir una...
Estàs a punt, a punt.
Una crisi. Però la crisi no ve donada també... Pregunto, Xavier... Van passant els anys i arriba un moment, hi ha un moment, no sé per què, a la vida, que comences a fer balanç d'on ets fas balanç d'on volies arribar o què és el que tu volies fer o quins eren els teus objectius i te n'adones que...
Fracassat.
Que cada cop és més difícil d'arribar al que tu volies assolir, pot ser a nivell professional, pot ser a nivell personal, pot ser de molts nivells, no? I això sigui el que generi que veus que, bueno, que el temps va passant... Que, bueno, que cada cop hi ha menys temps per fer el teu ideal i que això et comporti una crisi, pregunto.
Aquest és un supòsit que normalment s'acostuma a tenir quan un compta el temps. Si compto el temps, jo m'he fet unes perspectives de vida, veig que el temps va passant i que no ho he aconseguit. Llavors em començo a angoixar...
I aquí ve una...
Una angoixa.
Una angoixa.
Una angoixa gran que arriba un dia que s'ha de tractar. Què faig amb això? Pues que també pot passar el contrari, Toni. També pot passar que ho hagi assolit tot. Tot el que jo volia, ja ho he fet. Tots els calés que volia tenir, ja els tinc.
I ara què
La faig? Família que tenia, i ara què? Perquè encara em queda mitja vida. Per tant,
Som complicats.
Som complicats els humans. Però això ens indica justament la grandesa del ser humà, que és un ésser sempre en moviment, que sempre s'està fent. Per això no podem parlar de que la persona és, sinó que la persona sempre està fent-se. I som un no acabar mai. I per això arriba un moment que inquietuds, expectatives, il·lusions que teníem, ja s'ha acabat. Ara en tinc unes altres, ara ve un altre moviment. I per tant, a la vida estem sempre en aquest moviment de canvi. Qui es vol quedar, qui no vol canviar, qui vol que tot sigui sempre igual, aquí és on tenim el problema.
Doncs ja ho sabem, no sé si tinc alguna pregunta. Heu quedat tots?
Jo és el que ha dit aquest senyor, el que he fet sempre. Les meves nenes, jo vaig dir, tu tens que ser abogada, i la vaig fer estudiar abogacia. L'altre d'allò, perquè tingui un futur,
i les seves filles són felices?
Bueno, jo crec que és igual, vull dir, elles tenen...
A més igual, diu.
Sí, vull dir, escolta...
I després te surten hippies, eh?
Sí, llavors, escolta, només fan que fumar i anar amb segons qui.
Jo aquest problema no el tinc, perquè la meva mare va marxar... Un cop va parir, va fotre el cap, el meu pare havia marxat abans, 9 mesos abans, no he vist ni meu pare ni meu mare, no tinc família, per això sóc tan feliç, jo.
Clar.
Jo estic encantant d'haver-me conegut. M'abraço.
Té la mateixa felicitat que Andrés Iniesta, quan narra els partits d'Espanya.
No em veus feliç, a mi?
Molt. Ara que arriben festes, el trucaran per animar el cap d'any.
Animar és fer feliç els altres.
Sí, no,
jo
per això...
fer feliç els altres, no. però no, no. Jo, sóc jo.
Ho transmet, realment ho transmet. Vale, vale. Sí,
sí. És que no vull que vosaltres ho sigueu, eh? Jo m'ho quedo per mi.
La ley del reflejo, el llibre del Xavier Guix. Xavier, com sempre, un plaer, aquesta conversa.
Gràcies a vosaltres.
Moltes, moltes gràcies. 3 minuts i repassarem com està la tarda a nivell informatiu. Avui qui està de guàrdia, per cert?
No sé, la que és la Mònica Folquet.
La Mònica Folquet. Mònica Folquet. Ui, a veure si hem de parlar del...
algun traspàs.
Sí,
perquè... i no de jugadors de futbol.
A vegades és especialista en traspassos.
Mujer Morgue.
Versió RAC 1.
A l'hivern, les nostres valls continuen obertes. Obertes perquè visquis la neu com mai. Obrim pistes i trepitjant neu verge. Perquè et relaxis i després agafis forces amb un bon sopar. Obertes perquè descobreixis nous pobles i vells tresors de la nostra cultura. Entra a visitpirineus.com. Pirineus de Catalunya. Obert 365. Generalitat de Catalunya.
Uau! Quines vistes!
Vol aventura! Vols en globus. Privats, compartits, amb família i grups d'empresa. Escull el que més t'encaixi. Informa-te'n a volaventura.cat.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb Entrades d'Avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Cirque du Soleil amb l'espectacle sobre gel Crystal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 75 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Va, que ja ens acompanya la Mònica Folquet. Què tal, Mònica?
Hola, bona tarda, molt bé.
A veure,
he sentit que comentava alguna cosa de morts.
No, cap moment.
No, no.
En cap moment.
Perquè Pelé com està?
Bueno, Pelé jugant la pròrroga.
Va fent,
Pelé jugant la pròrroga.
De moment va fent, però en tot cas, us porto un web que ha descobert, de fet, en Marc Serra aquesta tarda, on pot simular...
Home, venint de Marc Serra, això és garantia ja de qualitat.
Doncs sí, pot simular el llançament d'un meteorit...
Com un llançament?
Al lloc on tu vulguis del món. Ara ho farem, Toni. I aleshores tu tries les mides d'aquest meteorit, la velocitat a la que vols que vagi, sí, i l'angle d'impacte. Aleshores...
Està bé, està bé. Per tornar-se, perquè algú s'estira a nosaltres.
Qui és
que
estira
a nosaltres? Pues tornem-nos amb ells.
Correcte. Tu. Volia fer la prova, si us sembla, amb el senyor Marcelí, que s'ho volia així, que triï una opció. Sí, quina ciutat, per exemple, del món...
Doncs mira, Madrid.
Madrid. Madrid. Madrid. Molt bé.
Al quilòmetre zero.
Ja em perdonareu, però esteu obsessionats amb Madrid.
Però molt, eh?
Hi ha llocs, hi ha llocs, no diré llocs, però no el diré lloc perquè no tinc ganes de merder, però hi ha llocs que ens tracten o que ens tenen en pitjor estima que Madrid.
Això no t'ho negaré mai.
Pues ja està, pues però jo quan he anat a Madrid, a mi sempre m'han tractat molt bé.
Perdona, tu no tens memòria, tu no has escoltat fa una hora la connexió amb el senyor Guillem Escudella.
Una persona.
El que ens han dit.
Més d'una.
Vostè, perdoni, ara que parlàvem de la llei del reflexe, vostè s'ha escoltat mai el que diu?
Jo? Jo mai tinc cap paraula dolenta per ningú, jo estimo la gent. Ara, si m'ataquen el meu...
Vostè s'ha posat mai davant d'un mirall i s'ha escoltat i s'ha vist les barbaritats mai, que a vegades arriba a dir?
Jo mai he dit res d'odi.
I vostè, perdoni, i cada tarda aquí en aquest programa dient algunes coses que poden...
Mai he dit res d'odi ningú. Ara, a la gent que ens odia com això que estem sentint, home, massa poc es mereixen.
I si pot ser...
I si li fa tanta ràbia, com diu el Xavier Guix, és que alguna coseta per dintre...
No tinc cap ràbia, nena, jo no soc mariquita. Què m'estàs insinuant, que soc mariquita, no? Com que diu les mariquites, que jo a la dutxa estava a la titola... Com si jo també sóc mariquita,
sí,
no?
Diu que se li aixeca la titola.
Sí.
Que sigui gros el meteorito.
Això.
El meteorito ben gros.
Vostè pot triar la mida, la velocitat.
El més gros que tinguis.
Ara triem la màxima, la mida més gran, el pes més gran, màxima velocitat.
A tope.
D'acord? Doncs bé, ara jo l'he disparat en nom seu, que consti en acta que no el disparo jo.
No.
Doncs ara mirarem. Vostè acabarà amb aquest llançament. Ha matat 4.978.000 persones.
No.
Què li sembla? Ha fet un cràter de 1,1 quilòmetres.
Això està bé.
I,
perquè aquest cràter ara servirà com allò que hi ha a les Arizones, que la gent se'l va mirar. I això és un altre incentiu turístic per Madrid.
A Madrid, que ja ho he escoltat fa un moment aquí en boca del Guillem Estadella i del Xavi Guix, no li cal cap cràter per tenir gent, eh? Ho tenen a petar, eh?
Bueno, precisament, però ara en tindran un incentiu més per anar-hi amb l'AVE.
Per cert, ara que parlem de Madrid, que l'altre dia parlàvem de Madrid-Barcelona i aquí l'Àfrica Pallor va fer una defensa de Barcelona, felicito l'Ajuntament perquè apaguen les llums de Nadal a les 10 del vespre.
Per estalviar?
No ho sé, però ja estaven a les 10 i ja les van tancar. Que féssim...
Que estrany, tan aviat.
Sí, a les 10.
Però i que eren festa, eh?
Jo no les hagués posat. Per encendre això... No cal. I a tot això, hi ha part del carrer Aragó, que tampoc van fa setmanes.
Sí, què ha passat?
Bon, que ningú, aquí ningú es preocupa de res, doncs a les fosques estan.
Mira com deixi molt a part no parlar del tema.
Bueno, anem, ja s'ha acabat la teoria?
La teoria,
ja
sí.
Hem fet la broma,
a les xarxes el link de la pàgina web per si algú a casa ho vol provar.
Això és el més interessant de la tarda?
No, és una cosa curiosa de la tarda.
Molt bé. Ara us vaig dir una cosa. Esteu una mica malalt tots plegats, eh? Però bueno. I anar llançant meteorits a Madrid, ja t'ho trobaràs, ja.
No, ja ens ho hem trobat, ja ens ho hem trobat.
I tant.
Ja ens ho hem trobat.
Mira, què més tens?
Mira, que el 155 encara funciona, eh?
Sí, sí.
Encara funciona el 155.
I el que li estan fent a Laura Borràs?
Ara.
Que és innocent totalment.
Sense pessebre, al Parlament.
Digues, digues. Aviam, el Ministeri de Sanitat ha fet un comunicat avui pel tema del fred, pels que feu pont de la Puríssima i marxeu
i
fora
dit,
i tot això.
Que doncs, mantes, o què?
Recomana respirar pel nas.
Hòstia, tu. Això és conya o és real?
No, és real.
No, pues
perquè
no
l'aire s'escalfi quan passa per les fosses nassals.
Sí.
No, però si estàs constipat,
si respires
no pots.
Per la boca, és quan esteu tots amb aquestes faringitis, laringitis...
A casa, ara mateix, jo dormo amb un tupolé i el tupoleu respira per la boca.
Com ho dic?
Home, però a casa...
És un avió rus.
Tens un avió rus?
Estic dormint amb un avió rus dels anys 60.
Ah, carai. Però que hi ha Putin.
Tens avió d'odi a casa.
Tens Putin.
No sé Putin o putineja, però és tremendo.
Però no fa fred a casa?
Bueno, però respira per la boca. Home, fa fred. No, perdona, fa fred. No, que a casa s'han pres mesures i s'han baixat les temperatures a casa, eh? Aquest any estem... que jo vaig pràcticament amb menorac per casa, eh?
Què dius, ara?
Home, aquí la jefa ha pres mesures radicals.
Que tu tingues frío, debe hacer mucho frío, eh?
Sí, fa fresqueta.
Però com fins a quants graus ha baixat la cosa?
No, la temperatura a casa ja no puja de 19.
No tens bosses d'aigua calenta que van... És el típic remei dels avis, et juro...
Ara.
Que van molt bé les bosses d'aigua calenta. I això és molt econòmic.
El frare també va bé.
El frare? Quin frare?
Quin frare? Què diu?
Antes hi havia el frare, que diu, vols que et posi el frare al llit? No, no ho sabeu, això.
No. No, no, no. Què és això?
El frare, perquè vostè m'ha dit el frare, m'ha vingut el frare que tinc, el, que tinc a la galeria. No, que va
en general del temps. Si farà bé, no
se li deia. Se li deia, a veure, com us faré entendre. Saps allò que hi posaven les, un braser? Era un braser. Tu agafaves les brases.
La d'incendis que generaven els brasers.
A dins del llit, un braser.
Sí. Però era un braser especial que era com així, que es tapava.
Sí.
Saps? Ah, sí, sí.
Amb un, amb un, amb un, amb un mànec llarg, sí, i el ficaves a dins del llit, sí, perquè és per escalfar els llençols.
Sí.
I, ah, i allò se'n deia
però,
el frare.
Però això ja ho fas amb la bossa d'aigua calenta.
No, ara no venen, és el mateix.
Ara venen un llençol elèctric, un calientacama.
Sí, per, sí, la, per electrificar-se, per electrocutar-te allà.
L'enxufa i t'escalfa aquí la mar de bé.
T'escalfa, se t'escalfa el pit.
6 niveles de temperatura.
Sí, no, mira, això és com l'esterilla elèctrica?
Sí.
Que me la poso jo...
Te la poses?
Bueno, jo és que...
Sí, d'on te la pones?
Estic per tirar al riu, però ràpid, eh? I de seguida ja em rosteixo l'esquena, és horrorós. No trobo de l'1 a la 4?
Sí.
Quan estàs a la 1, dius, no acaba de tirar. No acaba, però passes a la 2 o 3,
no,
i ja t'has...
I et torres.
Home, t'has cremades de primer grau,
oh, oh, oh,
amb l'esterilla aquesta.
Completament d'acord. Sí. No hi ha una...
No trobes, no, no, no trobes, no el punt. Mitja. No trobes el punt.
A mi em passa el mateix.
Bueno, ja, sos a cor, me quemo, me quemo!
Respirar pel nas,
què més hem de fer?
Respirar pel nas i dur moltes capes fines, no anar amb un jersei molt...
Ara entenc, ara entenc la gestió de la Covid pel Ministeri de Sanitat.
No, també recomanen...
Que per fer-la va gestionar Salvador Illa, sí, impecablement.
Molt bé, molt bé.
Recomanen consumir diàriament fruita i veure coses calentes, clar, quan fa fred. Sí,
mira, sí. Això també lo vas aconsellar jo en un vídeo,
Bueno, què més? Perquè, clar, per dir això, no calia dir res.
No, i ell parlava dels brasers i el que sí, recomanen també, però no, això és un comunicat. Un
braguer també va bé pel fred.
Que si tenim estufes de gas...
Per què vols?
Perquè tapa més que un calçotet.
Ah, i tant. Home, els calçotets llargs també tapen més
que els calçotets curts. Per això li dic.
Bueno, va, una altra cosa d'aquesta tarda. El jutge ha enviat a la presó un lladre multireincident de 29 anys que entrava a les cases a robar quan la gent hi dormia o quan havia marxat i robava eines, diners, el que trobava, però a més aprofitava per menjar. Sopava, berenava, dinava en funció de l'hora.
I ara et diré què menjava.
Torrons, sobretot torrons Vicenç, que és l'autèntic torró de Gramunt.
És que és el que menjava.
Segur que se'l cruspia, ja us ho dic. Aquest any l'Albert Adrià i el José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, un gir conceptual al gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Si el lladre trobava aquest torró, cap endins. Però a més tenen noves creacions
com
el torró cruixent de neules, el de ristret, el de mango, el de fruita de la passió i coco,
boníssim,
el de dolç de llet, el de marró glacé, el de mandarina i praliné d'avellana,
boníssim,
o el torró de dònuts. Torrons Vicenç, el torró...
Torró!
Doncs ja està. Demà torna a ser festa, no?
Sí, demà és festa.
Porto un lío.
Aquesta setmana?
Sí, és tremenda.
Ah, no t'agrada? Prefereixes que tots els dies sigui treballar?
Pues sí, la veritat és que prefereixo una setmana seguida que no para, engega, engega, para.
Què dius? Però avui, mira, avui és com un divendres. Ara pots sortir, festa i tot.
Perreo,
perreo. Els caps de setmana.
Vinga, vamos a hacer perreo. Vinga, como dos perritos.
Va, tira, tira. Tira.
RAC 1.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elit Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitdecor.es i al 93 138 97 59.
Ei, saps que torna el Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, ja ho sé. I participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els festius fins al 15 de gener.
Vaig a veure el calendari i a comprar les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre vin a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Domenio Wines, Vallcellers Domenys, productes de qualitat, de proximitat i d'un celler cooperatiu centenari. Aquestes festes, domeniowines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2.